Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Es plau de retrobar-los un diumenge més fidels a la taula de l'Evangeli i a Ràdio Estel. I un diumenge més escoltarem i comentarem les lectures de la missa dominical. Ho farem de la festa de la Sagrada Família que celebrem avui i dia en què a l'Església celebrem també la jornada de la Sagrada Família. Ens acompanyen els nostres convidats, mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell. Hola, benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per invitar-nos.
Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS Universitat Ramon Llull. Hola, què tal?
Hola, què tal?
I Carme Borbonés, que és directora honorària de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira Virgili. Hola, benvinguda.
Hola, què tal? Com estem?
La taula de control a les bones mans d'Antoni Huguet. La producció va a càrrec de l'Àlex Alsina. Presenta i condueix el programa Maria Marín, qui els està parlant. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta festa de la Sagrada Família és del llibre de Jesús, fill de Sira, de Sira o Siràcida, i del capítol tercer.
En els fills, el Senyor fa l'elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui honora el pare. Quan pregui, Déu se l'escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys. Qui honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa. Fill meu, acull el teu pare en la seva bellesa. No l'abandonis mentre visqui. Si s'afableix el seu enteniment, sigues compassiu. No el menyspreis quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare. Te la tindrà en compte per compensar els teus pecats. Et farà un monument per expiar les teves culpes.
En una societat fascinada pel món grec i la seva cultura, aquest llibre del Siràcida convida els joves israelites a observar la llei i posar-ne en pràctica els manaments. El primer ensenyament d'aquest llibre va adreçat als joves perquè siguin solidaris i agraïts amb els seus pares. No sé si està molt de moda tot això avui. No sé, pares,
jo crec,
vostè
pues, no
m'està mirant,
no
m'està mirant com dient, no la Maria no toca
moda,
de peus a terra.
Avui, pues, molts fills doncs, no estan a l'altura dels pares. D'altres perquè no poden, perquè avui dia tothom treballa molt i tothom té molta feina. Llavors, què passa? Els pares, mentre poden, però quan no poden, cap a la residència. Avui sort tenim de les residències, no? I molts fills se'n preocupen i paguen la residència. Altres també tenen sort dels pares i dels avis, que amb les seves pensions els ajuden de vegades també a viure a la família, però la lectura és molt maca i cal recordar-la en els temps que vivim. Aquesta festa de la Sagrada Família és una festa clau en aquests dies de Nadal, que l'hem de valorar molt. Fa més d'un segle que el papa Lleó XIII la va establir a l'Església precisament per donar un model de família, que és la família de Natzaret, en una època i en un moment que la família estava molt destrossada, amb molta crisi, i s'anava per terra la vida de família. Això fa més d'un segle. Ara potser ens passa una mica semblant. La vida de família també està molt en crisi, eh? Hi ha famílies molt maques, però hi ha moltes famílies que ho passen molt malament, i hi ha molts problemes, hi ha molts divorcis, hi ha moltes separacions, hi ha molts fills que tenen un pare, una mare, un altre pare, una altra mare, que un cap de setmana aquí, un cap de setmana allà, i tot això convé tornar a remarcar aquesta festa de la Sagrada Família. El papa francès ja ho va fer amb un sínodo, el sínodo de la família que es va fer l'any passat, que va ser molt interessant, i l'exhortació apostòlica posterior és molt atrevida i va molt endavant, no? Molts problemes dels divorcis i les separacions i la vida de l'Església, dels matrimonis separats, etc. No? Bueno, és tota una problemàtica que hem de tenir molt present avui.
Sí, no? I sense entrar en qüestions de divorcis i això... M'ha sorprès que digui, mossèn, que 100 anys això ja era una preocupació, perquè jo crec que és avui on veiem aquesta, diguéssim, aquesta transformació de la família, no? Els nostres fills els eduquem i, bueno, suposo que fem bé, o més aviat no tenim més remei, en l'autonomia, en que s'espavilin el més aviat possible. De fet, l'educació que els donem és perquè estiguin ben armats, diguéssim, per sortir-se'n sols, no? Que tinguin l'educació, que sàpiguen anglès, que tinguin no sé què, no? Els eduquem així, en la seva autonomia. I aleshores, realment, aquest valor que el té, indubtablement, d'una família que està cohesionada, que hi ha dependència mútua, no? Que això és bo, diguéssim, és humà, tenir dependència de les persones que estimes. Està com mal vista avui en dia. Parlàvem amb professors de la universitat que venen de fora i algun treballador també que tenim. Els hi sorprèn que encara ens trobem al Nadal, o sigui, que ens trobem diversos cops l'any, diguéssim, amb la família, no? Perquè en altres llocs en què aquesta visió de que acabes de ser autònom i no dependre de ningú està com més avançat, i aleshores els resulta estrany que passis tant de temps a una família, no? Bueno, i nosaltres aquí a Catalunya encara ens reunim menys que en altres llocs d'Espanya, eh? Perquè la meva dona, la família de la meva dona són tots andalusos, allò encara és més espectacular, no? I no, jo crec que sí, que s'ha de dir que es perd una cosa molt important quan es perd aquesta cohesió i aquesta necessitat d'estar amb els altres, no?
Jo veig que no oblidem que la família és aquest espai, per així tan íntim i tan proper, on no cal dir mai gràcies. Mm-hmm. Perquè és aquell lloc on tothom és benvingut, on tothom sap que trobarà una mà estesa, i això ho hem de recuperar. I aquest concepte de família que potser tenim encara es viu a les nostres contrades, mos en pareix, al nostre bisbat d'Urgell, on diguéssim, realment les diverses generacions es reuneixen, la gent sap que sempre pot tornar a casa. Realment penso que avui en dia hi ha moltes persones que això estan passant malament, perquè no tenen un sostre on tornar. I això tornaríem amb allò que parlàvem la setmana passada, quan parlàvem del naixement en una cova dels sense sostres. Avui hauríem de tornar a remarcar. Perquè, clar, aquí parlem, i aquest text sí que fa referència que els fills han de tindre cura dels pares. Però hi ha una altra cosa que jo voldria remarcar. I els pares joves ja són prou responsables de l'educació dels fills, i que amb aquesta excusa d'aquesta autonomia no també no deixen de fer alguna de les seves responsabilitats, no fan deixar de funcions, per dir-ho en un llenguatge. És a dir, avui aquest jove, no, és que han de ser autònoms, han de ser responsables. Però les persones a la vida, sovint, com us deia, necessitem un lloc on hi puguem anar a prendre un cafè sense tindre que dir les gràcies. I això avui hauríem de tornar a reivindicar nosaltres des d'aquests textos com el d'avui, aquesta intimitat, aquesta gratificació que vol dir conviure.
Sí, certament, hi ha un problema aquí que l'hem de recordar molt avui, que és el problema de la soledat de tanta gent que passaran el Nadal sols, que no tenen una família on anar a dinar, que estaran en un hospital malalts, o que la vellesa els treu en una residència que no coneixen a ningú, o que simplement estan en el carrer tots sols i que no troben el caliu de la família que necessitaríem. Aquests s'han de recordar molt avui i intentar solucionar aquests problemes, els socials.
A mi, si em permeteu un petit detall, sabeu que m'espanta? Algun dia d'aquestes festes nadalenques tan importants, i aquest dia la Sagrada Família crec que serveix, anar a un d'aquests restaurants que fan així pels joves i veure tants joves a l'hora de dinar que a casa els joves han donat uns diners i han anat allí a fer el dinar de Nadal amb els amics. Potser, mira, ja està bé, però ens hem reflexionat d'això. Avui és el dia per recordar-ho, perquè fa poc que volem celebrar el Nadal. Totes les famílies crec que haurien de fer una miqueta de retrovisió del que van fer i dir com hem passat aquestes festes.
El dinar de Nadal és de família, no d'amics. És de família.
Molt bé, anem a ja escoltar la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol tercer.
Germans, tingueu els sentiments que escauen escollits de Déu, sants i estimats, sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència. Suporteu-vos els uns als altres, i si els uns tinguessin res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat, perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això, estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i ho perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu. Recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts, que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa. Instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina. Agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit. Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu, al Pare, una acció de gràcies. Dones, cal que sigueu submisses al marit en el Senyor. Marits, estimeu l'esposa, no us malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tots els pares. Això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres fills, que no es desanimin.
Una bella exhortació a viure en l'amor de Déu manifestat en Crist. Diríem que és un programa ideal per a la vida en comunitat cristiana, abastant també a nivell domèstic els pares i fills, els esposos. En definitiva, s'hi haurà de contemplar tota la família, que és el que celebrem avui.
Sí, és interessant que aquesta lectura té com una segona part dedicada més a la família i una primera que podria ser aplicable més a la comunitat, però es poden barrejar les dues tranquil·lament. És a dir, les coses que se li diu, que diu Sant Pau, doncs, a la comunitat, de perdoneu-vos els uns als altres, suporteu-vos, això també al final ho has d'acabar aplicant a casa cadascú, no? I aquests dies que ens reunim doncs, per fer dinars i per veure'ns a vegades amb part de la família que no et veus tan sovint, a vegades hi ha aquelles típics, no? Aquelles típiques baralles que es van arrossegant amb el temps. I jo sempre penso que al final, o sigui, quan veus la gent amb qui estàs, quan penses en les persones que estàs barallat, sempre has de tenir en ment que al final acabaràs fent un dinar. I aleshores, sí. Algun dia, mentre estiguis viu, o si Déu vol, al cel, no? I llavors és millor que ja vagis com aplanant el camí per aquest final, aquest dinar que passarà un dia o altre, no?
Sí.
I aleshores doncs, és molt important doncs, això d'anar treballant per la reconciliació sempre.
Sí, jo també. Jo hi ve aquí també, com dius, que s'ajunten, però per mi hi ha dos ambients, no? L'ambient de dir que les comunitats cristianes actuem i siguem com una família, que és molt important. I jo crec que també va bé recalcar-ho, perquè a vegades ja ens passa a les comunitats cristianes, compartim moltes coses, però després no ens perdonem tantes coses. I ho sabem en les nostres vides parroquials, mossèn, vostès ho saben prou, el que, fem, el que fem tots plegats, no?
Sí, sí.
I després hi ha la referència al tema, per dir-ho així, més familiar. Jo ja podeu pensar que trencaré una llança en contra d'una frase, no? Aquesta que diu de les dones sotmeses al marit. Jo, a veure, no seré guerrera, però sí que vull dir que ho hauran de canviar. És una paraula que l'haurien de canviar, perquè això de la submissió avui dia... A veure, hem de fer una enculturització, que ens diu el papa Francesc, que ens en diu. I això vol dir que aquest text que fia cap no és un text evangèlic, sinó una epístola. Ara li hem de fer una enculturització. És a dir, que aquesta frase... l'han de modificar, que vol dir una altra cosa. Jo no estic ben convençuda. Els mans diuen, no, és que a vegades m'han dit, mossèn, i miro vostè. Oh, és que després diu, home, estimeu l'esposa. No me faltaria. Vull dir que, clar, no me faltaria, no? Però, en fi, vull dir, crec de veritat, sí que en aquest sentit i amb un plantejament modern entenc que això és fruit d'un context, és fruit d'unes circumstàncies. És veritat que la dona, en aquest sentit, i permetem que continuï amb aquest tema, perquè se'n parla molt en els nostres ambients també universitaris, si em permets, pots dir que llavors també l'Evangeli la va redimir, la dona. La dona realment, l'Evangeli va entrar al món romà a través de les dones patrícies perquè van trobar aquí un bon suport. Això és veritat. Però clar, això no ho hem discutit.
Sí.
Però clar, ara no ho hem continuat. Això es va estroncar a l'edat mitjana i encara no ho hem superat.
No, però s'està superant.
Ah, exacte. És completament d'acord.
A veure, mossèn, que per tantes al·lusions... Això de submisses, què vol dir? Sant Pau, què voldria dir aquí?
La lectura s'entén perfectament, no? Que parla dels marits, parla de les dones, parla dels fills, parla de la família, no? Ja s'entén que vol dir que tots estiguin ben units, ben relacionats. Tot. Ara, la paraula exacta, la traducció catalana, submissió, és la que fa mal, no?
Eita.
És la que no es veu amb ulls clars en el món d'avui.
I... Però és que és molt evident que això està escrit en una època molt llunyana i clar, que no podria sortir d'una altra manera. A mi se m'acudia pensar que es podria complementar la lectura dient dones, sigueu submises als vostres marits i marits, sigueu submisos als vostres dones.
No podríem afegir aquesta una... frase.
No, igualtat aquí.
El que hem de canviar és la paraula submissió per una altra, la relació, no? La relació que hi ha d'haver. És molt maca i ja dic que avui, ja ho veieu, el sinodó de la família va promoure molt la dona i el papa, i ara amb aquest sinodó de la Maçònia encara més, em penso, perquè ja s'ha demanat ministeris per les dones.
Sí.
I això és un fet que segur que el papa l'aprovarà. El que no és tan clar és el del diaconat de les dones i del sacerdoci, encara menys, no? Però bueno, però va pel camí.
Va pel camí, clarament. Va pel camí i no serà només perquè Déu, no sé, gràcies ens ho concedeixi, sinó també perquè hi ha hagut moltes dones que han lluitat durant molt de temps i han fet pressió perquè això...
És el que diuen, fixeu-vos a les esglésies, qui puja a llegir? Moltes més dones que homes.
Sí.
Qui va a les reunions dels grups apostòlics? Moltes més dones que homes. Qui cuiden les esglésies i es ajuden els capellans? Moltes més dones que homes, no? Per tant, la dona se li ha de reconèixer el paper de l'església, no solament d'ajudar, com les monges de fer criades dels bisbes, sinó de la seva personalitat pròpia dintre de l'església.
Totalment, totalment.
Jo només voldria dir un detall que m'ha agradat. L'última frase, quan parla dels fills, vol dir que siguin líders, perquè diguéssim, no els han de deixar animar, els fills. El pare i la mare tenen l'obligació d'estirar-los. I això a mi m'agrada, no volia deixar passar aquest comentari sense aquest detall. No és que no li importineu, vol dir que no es desanimen. Lidereu-los, animeu-los. Mm-hmm.
Molt bé, doncs ara és el moment de recordar que estem fent la tertúlia comentant les lectures d'aquesta festa de la missa de la Festa de Sagrada Família amb mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell, amb l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, Universitat Ramon Llull, i amb la Carme Borbonès, directora honorària de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira Virgili. Ara sí, passem ja a escoltar l'Evangeli de Sant Mateu i del capítol segon.
Quan els mags van ser fora, un àngel del Senyor s'aparegué a Josep en somni i li digué:
«Lleva't de seguida, pren el nen amb la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà el nen per matar-lo».
Es llevà, prengué el nen amb la seva mare, sortí de nit cap a Egipte i s'hi quedà fins que Herodes va morir. S'havia de complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «He cridat d'Egipte el meu fill». Tan bon punt Herodes va morir, un àngel del Senyor s'aparegué en somni a Josep i allà a Egipte i li digué:
«Pren el nen amb la seva mare, vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui buscaven per matar-lo».
Ell, doncs, es llevà, prengué el nen amb la seva mare i tornà al país d'Israel. Però quan sentí dir que a Judea Arquelau havia heretat el reialme d'Herodes, el seu pare no gosà anar-hi, sinó que, seguint una indicació rebuda en un somni, es retirà a la regió de Galilea i se n'anà a viure al poble de Natzaret. Així es complí allò que havien anunciat els profetes: li diran Natzaret.
Sant Mateu ens explica l'episodi de la fugida de la família de Jesús a Egipte per escapar-se de la persecució d'Herodes. És aquesta una escena ben popular i coneguda per a nosaltres. Quin missatge hem de recollir d'aquests versets?
A mi em dona la impressió, bueno, pensant en la figura del bon Sant Josep, no? Aquesta missió que tenen els pares de fer el que calgui pels fills, eh? I en aquesta situació s'està explicant coses molt extremes, no? Haver de fugir de la mort perquè hi ha un tirà, diguéssim, que vol assassinar gent. Per sort, gràcies a Déu, almenys a mi no m'ha passat mai. I suposo que per molta gent no és així, no? I per altres també sí que ho és. Però la qüestió és aquesta, no? Jo crec que un dels missatges o de les coses que més em crida l'atenció a aquest evangeli és, doncs sí, l'obligació dels pares de fer el que calgui pels fills, per la seva seguretat, per vetllar per ells, no?
Jo hi he vist aquí, si em permeteu, un reconeixement a la figura de Sant Josep, que sempre ens queda una miqueta així com a borrosa, com a llunyada, com a molt, en fi, llunyana de tot plegat. I en canvi aquí se'l veu un home responsable, un home en primera figura, que ell és el que salva la família. Inclús, i abans comentava el tema de la submissió de la dona, però que en aquest sentit el pare, el bé, com plantejaves tu, Oriol, deies, és que han de fer el que calgui. I això tornem a entroncar amb algun altre tema, que és el tema de les immigracions. És a dir, que és quan veus aquests pares que van amb aquests infants a dins d'aquestes pateres, no? Que fan el que calgui perquè pensen que allò serà el millor. Això ens hauríem de reflexionar. I crec que nosaltres també, com a cristians, hauríem de... Ja ho fem, però crec que encara no ho fem prou. Jo faria avui, aprofitant aquest dia de la Sagrada Família, que pensem quantes famílies en el món s'ho estan passant malament i quants pares pateixen perquè no poden garantir la seguretat i la dignitat de la vida dels seus fills.
Sí, certament. Jo que veig molt bonic en aquest evangeli és que Jesús neix i viu en una família. És a dir, no, podia venir al món com un redemptor que ha aparegut i que ve a salvar la humanitat, però no, ho fa amb aquesta senzillesa d'una mare i un pare, que són Maria i Josep, i Jesús ve al món d'aquesta manera, amb una família, i santifica la vida de la família i dono un exemple de com ha de ser una família dintre dels molts problemes que hi ha, perquè aquest de la fugida d'Egipte, per exemple, recordant també, com deies tu, Carme, tots els emigrants que estan vinguent de l'Àfrica i que venen amb pateres i moren al Mediterrani, i tanta gent que van per aquests mons de Déu, que volen passar de Mèxic a Estats Units i no poden, i les barreres i els muros i tot plegat, són gent molt desgraciada. Josep, Maria i Jesús es van trobar en aquest cas, perquè, com deies tu, Oriol, que hi havia un que els assassinava, que els volia matar, i van tenir que fugir, no? Doncs és una realitat que avui es continua donant, aquesta realitat. I, per tant, Jesús ve a santificar la família. I per què es dona això? Perquè no hem acollit els homes i els cristians, sobretot, no hem acollit la presència amorosa de Jesús a dintre de les nostres famílies. Per tant, hem de descobrir la bellesa de la família, la bellesa del matrimoni, la bellesa dels fills i la relació amb els pares, el dret i l'obligació que els pares tenen d'educar els fills, que això també falla molt, perquè avui manen els fills en vez dels pares.
A veure, per al·lusió és un educador. A veure, què passa aquí?
A veure, els
educadors. No només pares, sinó també professor.
Sí, sí, sí. No, bueno,
Oriol,
jo...
perdoni, però no, és sí. Que era el moment, era crític.
No, jo és que anava... En fi, és veritat que hi ha gent, bueno, que a vegades fallem en l'educació dels fills, que el que dèiem abans també d'això d'estar obsessionats per l'autonomia seva, no? I a vegades no donar el recolzament i l'acompanyament necessari. No sé, però pensant en la figura de Sant Josep i la figura del pare, aquest que, com la mare, també s'encarrega de que no els hi falti res als fills, de que procura que no els d'això, no? Que no els hi falti. A vegades penso que la santedat de Sant Josep ha consistit simplement en això, no en grans proeses com aquesta primera fase de la vida de Jesús, aquest haver de fugir, haver de travessar fronteres, etc. Però el resta de la seva vida com va anar, no? Doncs simplement estan allà, simplement complint diàriament l'obligació de... I és una de les coses que em desperta simpatia de Sant Josep, el fet de que tampoc va fer mai, a part d'aquestes primeres moments de la vida de Jesús, res espectacular, no? I no, es va diluint, no?, la narració, perquè també passa en un segon pla, no?, de la vida de Jesús. I, no sé, se m'acudia que hem de reconèixer, diguéssim, el mèrit i la bondat de pares, mares, bueno, i les persones que es limiten a Bueno, que com a mínim fan la seva obligació, no? En el dia a dia i en les coses quotidianes. Això també té...
Crec que insistir molt en la responsabilitat dels pares en l'educació dels fills. Els pares fallen una mica. Llavors els fills van pel seu compte i fan el que volen. I els pares diuen, oh, com que aquell també ho fa, l'altre també ho fa, tots... Els pares, mira, se van inabadint i no eduquen en valors humans i en fe cristiana, que també és una obligació que tenen, perquè no solament han d'educar els fills en que siguin educats, en que vagin al col·legi, que estudiïn, en que treballin, en que es portin bé, en que parlin educadament, sinó els valors humans han de ser complementats amb la fe cristiana. I les famílies cristianes, els pares, no se'n preocupen. No hi ha pares que vagin a missa amb els fills. Clar, si no dones testimoni, quan resen els fills amb els pares a casa? Que pocs pares a la nit o quan sigui fan un parenostre o resen una oració amb els seus fills. Que bonic és veure l'educació cristiana dels fills.
A mi m'ha agradat molt aquest editorial, diu que estiguin allí. Això és important, que els pares estiguin a disposició de... Això jo crec que és l'important, el que us deia al principi en la primera lectura. La família és aquest espai que hi està sempre. I els pares han d'estar en qualsevol moment. A vegades, els que hem estat pares i a vegades per la nostra professió ens hem vist obligats, pues, en fi, a vegades a tindre uns horaris, a tindre una dedicació, a vegades que no acaba d'encaixar, no hem de renunciar mai a estar en el lloc. Jo crec que això és molt important, que sàpiguen que sempre estaran allí els pares i que passi el que passi estan allí. Vull dir, perquè saben que són un pilar de la família. Jo aquí he vist la figura de Sant Josep, mira, avui l'he llegit més magnificada, ja dient des d'aquella persona que va saber estar en aquell lloc, perquè va ser aquell pilar que va fer que la família se sentís segura. I ell va prendre les decisions que havia de prendre. A vegades ens costa als pares prendre decisions. I el que fem és, com us deia abans, també, deixa de funcions. O no, com que deixa responsable que l'aprengui. Escolta, quan ha de ser responsable? Mireu, abans, jo soc del món de l'educació, de pedagogia. Jo soc pedagoga de professió. I llavors dèiem una cosa abans. Una persona adulta ho era als 12 o als 14 anys. Ja, ja anaven, si mirem la història de la humanitat, ja anaven sols. Avui en dia, però si les persones encara no són adultes, ni als 25 anys. Per què? Perquè no han pogut assolir tota una sèrie d'aprenentatges, no han pogut tenir una sèrie de recursos, inclús professionals. Per això crec que els pares són això, estar-hi.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem exhaurit el temps dedicat a comentar les lectures d'aquesta festa de la Sagrada Família i hem d'agrair-ho a mossèn Xavier Parés. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També a l'Oriol Quintana, gràcies.
Gràcies.
També a la Carme Borbonès, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I al nostre tècnic de control, el Toni Huguet, també gràcies per haver fet possible que tot això que hem comentat a la tertúlia pugui arribar fins a vostès. Gràcies també a vostès de nou per haver-nos sintonitzat i els convidem, si ho desitgen, en aquesta sintonia de Ràdio Estel, que dimecres, dia 1 de gener, any nou, cap d'any, doncs farem una edició extraordinària del programa de la Taula de l'Evangeli, perquè és la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Gràcies per ser amb nosaltres aquest dimecres i també gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.